TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
La circumstància és la que és. S'ha de mirar cap endavant des de ja.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La
m'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha empatat a 0 al camp del Getafe en un partit insípid, gens brillant, avorrit. El típic partit al camp del Getafe, el Barça ha tingut una doble ocasió molt clara de la primera meitat, amb dues ocasions consecutives al pal de Rafinha i Valde, que avui ha fet d'extrem. Xavi ha intentat intervenir fent jugar els dos laterals per dins, devorant una bona estona i acabant amb quatre davanters, però no hi ha hagut manera. Ricard, què és el que t'ha agradat?
Avui no m'ha agradat. O sigui, que m'ha agradat res, però no m'agrada especialment que el Barça no mostri més desig i passió. Ja no es tracta de com acabarem la temporada, del punt d'inflexió de la temporada passada, després de l'Eintracht i aquella caiguda en picat, que el Barça aconsegueix els objectius. No, ja no es tracta només d'això. Es tracta que el Barça està obligat de poder guanyar, de voler guanyar una Lliga, de guanyar-la, de voler-la guanyar, no de descomptar a veure quan els punts li donen la Lliga, sinó anar i conquerir-la. I aquesta sensació no la mostra l'equip. O sigui, falta una actitud positiva, una actitud de felicitat, d'una actitud proactiva, una actitud de dir és que estem a punt de guanyar un campionat. I el Barça avui no ha transmès això. És veritat que passa a Getafe sovint, i que segurament la gespa, com diu Ter Stegen, com passa cada any, influeix amb la calor, que la pilota no corri, però tant és, o sigui, tens moltes maneres de demostrar això. Jo crec que això és el més preocupant. Guanyi o no guanyi la Lliga al Barça, que torni a acabar la temporada com la va acabar la temporada passada, amb caiguda lliure i amb aquesta sensació d'anar i firmar un compromís, d'anar i sumar un punt, avui un altre l'altre dia, tres més per aquí, per veure quan es guanya la Lliga. Les Lligues s'han de guanyar des de la il·lusió, i fa la sensació que l'equip no té pressa per guanyar-la, que està esperant que caigui. A mi això no m'agrada, especialment perquè el culer té necessitat de que l'equip li doni una resposta. Són moltes temporades ja amb aquesta sensació de caiguda, i Xavi ha vingut per canviar el ritme, per ser un punt d'inflexió, per tornar a aixecar això, i ha de trobar una connexió amb els jugadors i els ha de poder pessigar perquè el futbolista mostri això. I ja no va ni de joc ni de resultats, va d'una qüestió d'això, que per jugar a futbol i per competir s'ha de fer amb la màxima passió i el màxim desig, i no és el que l'equip transmet. No vull dir que no ho tingui, vull dir que no ho transmet. Si ho té i ho té apagat, si ho té i ho té amagat, si ho té i ho té limitat, tant se val. Jo no estic acusant els futbolistes que no vulguin guanyar la Lliga, estic acusant que no mostren això, i és molt difícil ser culer aquests dies, perquè ni tan sols guanyant pots tenir tardes d'alegria, i la tarda de diumenge avui m'imagino que per la gent que ens ha escoltat i la gent que ha pogut veure fins i tot per televisió i ha trencat la seva tarda de diumenge, és una tarda molt frustrant, i no és la primera. Queden 9 partits, s'ha de guanyar el campionat, però si el Barça no canvia aquest punt d'actitud i no mostra una altra cara, aquesta recta final serà dura.
Sobre què tens dubtes?
Que el Barça tingui la Lliga guanyada, ho dic així ja. A mi em sembla que si tu em dius ara el Barça té la Lliga guanyada, doncs et dic que no, que tinc dubtes, que no ho sé. És que no ho sé, és que són 11 punts avui, però és que el pròxim partit que perdis són 8. Sí, clar, el Madrid té altres competicions, la final de Copa i la Champions, però tu veus el Madrid ahir a Cádiz i el desig que mostra és un altre. O sigui, i no vull comparar equips ni partits, però és que és així. Jo crec que han de passar coses, i el Madrid hem de veure com paeix tot el que li pugui passar a Europa, però queden 9 partits, no en queden 4, en queden 9, i el Barça ha de resoldre les situacions. El Barça tenia un calendari que era Girona a casa, Getafe a fora, són 2 punts de 6 en aquesta trajectòria. És un equip que, és veritat, és que ha fallat molt poc i ha rebut pocs gols, i tu dius, és que clar, si en 29 partits no ha perdut aquests punts, no es perdran 9. Bé, aquest equip, el que tenim són les petjades, les últimes petjades, i les últimes petjades ens indiquen que el més probable és que el Barça guanyi la Lliga, Però que ara mateix jo no n'estic convençut. Jo no veig l'equip amb la sensació de dir que farà els punts que calgui. Una altra cosa és que el rival els deixi de fer. I a mi no m'agradaria guanyar la Lliga així. A mi m'agradaria que el Barça guanyés la Lliga encadenant victòries, transmetent alegria, sent feliç al camp, i encara que sigui una competició i que les altres hagin punxat, ja no les valoro, les altres. La Lliga s'ha de guanyar des d'aquesta expressió. I mentre no la tinguem, jo continuaré tenint dubtes. Queden massa partits com per donar-ho per fet.
I què és el que no pots entendre?
Que el Barça accepti un partit sense ritme. Ha vingut a jugar a Getafe a aquesta hora, amb la gespa alta i amb la calor, moltes vegades. I no es pot acceptar que un equip rival que des del primer moment t'ensenya que la plega pilotes no torna les pilotes, que li interessa un partit de poc ritme, que passin poques coses, el Barça no tingui mecanismes per activar el partit. Ja no dic per estar brillant, però la circulació de pilotes, s'han perdut pilotes absolutament absurdes, el partit, com deia el Costa al descans, no tenia ritme de cap manera, no, el Barça no ha estat capaç de connectar amb els dos jugadors entre línies, que ja se sabia que li costaria, els jugadors de fora no han tingut desequilibri, i ha tingut molts minuts de partit on el partit estava absolutament aturat. Era el partit que volia el Getafe, no era el partit que volia el Barça, i el Barça l'ha concedit, no ha volgut transformar la realitat, l'ha acceptat. Hi ha dues maneres d'enfrontar-te a la vida: acceptar la realitat o intentar modificar-la. I hi ha dues maneres de triomfar a la vida: acceptant la realitat i per tant adaptant-te, o modificant la realitat, intentant modificar la realitat encara que després sigui un fracàs. Jo crec que modificar la realitat té molt encant, és molt excitant, i el Barça no pot perdonar aquestes oportunitats. No podem acceptar el que ens trobarem i intentar guanyar els partits així. Els hem d'intentar guanyar des de la nostra proposta, des del que volem ser nosaltres, des que el partit s'assembli allò que nosaltres havíem planificat, no el que havia planificat el rival.
El poc ritme que ha sabut o ha pogut imprimir el Barça contra un rival, al Getafe, que pretenia un partit lent i pastós. Si realment aquesta lliga està tan guanyada com pensem des de fa unes setmanes, queden 9 partits i el Barça ha de reaccionar des del joc i també des dels resultats, després d'empatar a 0 contra el Girona i contra el Getafe. I el poc desig i la poca passió mostrada avui pel Barça al Coliseum Alfonso Pérez, el Barça guanyarà la Lliga, segurament, probablement, encara s'ha de tancar, però els jugadors no semblen gaudir gaire d'aquest tram final de temporada. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Getafe 0, Barça 0. Ara escoltarem Xavi Hernández a veure què hi diu i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Jo sóc del RAC, perquè si jo o la meva família ens posem malalts mentre anem de viatge, estem tranquils. Ens envien un metge a qualsevol lloc del món, ens cobreixen les despeses mèdiques i ens compensen el viatge si hem de tornar abans. I tu, vols viatjar sense preocupacions? Festa del RAC des de només 41 euros l'any. RAC, hi som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Ricard.
Doncs no ha passat res més, tu, tal com ho hem deixat al descans.
No, sí, una mica més, i el que passa és que guanya el Getafe a l'última jugada. No era optimista al descans i no... Xavi ha intentat sacsejar des de la banqueta, però fa la sensació que tot era bastant igual, perquè... És que això que parlaves de la passió és el que semblava avui, i hi ha un punt que sembla que els fes pelar el partit, i un altre després gent molt enfadada, Rafinha molt enfadat, Araujo molt enfadat, Ter Stegen li ha fotut un moc al periodista que li ha preguntat per la gespa. Si estàs emprenyat, canalitza-ho d'una altra manera, no ho sé, és que tinc la sensació que van a dues velocitats, que això ja ho hem vist, que el Barça ha donat la Lliga per tancada. I no parlo només per avui, perquè partits com el d'avui a Getafe certament són gairebé atàvics. Però ja contra el Girona va semblar que ja ho teníem fet. I clar, jo ara m'has espantat, m'he tret la calculadora...
No.
I
ja
la veritat
que
és que...
Tu no tinguis gairebé els meus dubtes, eh?
No, jo no en tinc cap, perquè és que gairebé, exagero, però gairebé empatant els 9 que queden, crec que guanyaries la Lliga. Espero
empatant
que no haguem
els 9 partits.
Empatant els 9 partits, en tindries sí, 20 sobre el Madrid, sí. I el Madrid n'hi quedaria amb 27. Va, he exagerat una mica, però és perquè entenguis la meva tranquil·litat.
Bé, 9-0-0 estaria bé per
home, seria fabulós. Sí, jo crec que guanyarem la Lliga, però demanaríem la refundació del club.
Doncs mira, et deixo la Lliga, però tu...
No.
Però l'hem de guanyar des d'una altra altra perspectiva. És que finalment... És que finalment la Lliga la lamentarem en lloc de celebrar-la.
Però per això, ahir a Xavi li preguntaven a la roda de premsa... Jo crec que no estava mal tirat. Escolti, ara que la Lliga està ben encaminada, ni tan sols li vam parlar de sentenciada, potser seria moment de veure algun d'aquests nanos que ha anat convocant del B. Crec que li parlaven d'Estanis. I va respondre un no com mig ofès, com volem dir. Però què m'estàs dient? Que això no està tancat i experiments amb gasosa. I tinc la sensació...
Però ell,
però que tinc
ell
la sensació
va per aquesta
que...
línia.
Sí, ell sí, però l'equip no.
No, correcte.
I llavors...
Correcte.
Hi ha una part de Xavi en què estic d'acord amb tu que, bé, si prova de sacsejar la pissarra, ha acabat amb quatre davanters, bé, no sé, algú podrà pensar que l'equip sigui tan mediocre futbolísticament té una part de responsabilitat seva, però no evidentment tota. Clar, però llavors veus com respon l'equip i dius, bueno, doncs potser sí que la manera d'encigalar l'equip ha de ser un altre, perquè l'any passat és veritat que la feina ja estava feta. El Barça es volia classificar per la Champions i s'hi va classificar i a partir d'allà, adéu-siau, bona nit i tapa't. Però és que aquest any no té l'objectiu fet, encara que els càlculs realment... Vaja, a mi és que em sembla impossible que el Barça perdi aquesta Lliga, però clar, si deixes de sumar, com si ja no te'n fes falta cap de punt, doncs podria passar. No ho sé, el problema és que crec que ho deies tu ara, que ha regalat dos partits que en teoria eren molt guanyables i ara, ja per afegir-me a la teva causa de por, doncs clar, diumenge et ve l'Atlètic de Madrid. Tu mateix.
Sí.
O sigui, t'has obligat per esvair fantasmes a guanyar l'Atlètic de Madrid.
Jo crec que estem intentant també fer temps per la recuperació dels jugadors importants, però el que fa això és obrir una profunda... esquerda a la plantilla entre titulars i suplents, o sigui, però profundíssima, perquè mentre som a l'espera de rebre aquests jugadors que representa, que són els que tenen més talent i que li poden canviar el ritme de l'equip, els altres van caient amb una hemorràgia profunda.
Però és evident que a aquest equip li falten quatre jugadors fonamentals, però sense aquests quatre jugadors, o almenys sense tres, has guanyat el Madrid i has jugat amb un altre entusiasme. O sigui, és que ningú, jo crec que ningú demana meravelles.
Però també tinc una cosa. Jo hi ha moments que a vegades penso que nosaltres també mal fixem la mirada i per això ja em va bé que tenir tanta gent al meu voltant que em pugui revisar i matisar les meves primeres, diríem, reaccions més primitives. Però pot ser que aquesta sensació la transmeti de veritat el tema de la gespa, que cada cop que venim aquí parlem de la gespa, del poc ritme dels partits contra el Getafe, i això ens transmet poc entusiasme, poc desig, poca passió. Però és que les lectures sempre són similars. Com pot ser que ens passi
però
constantment això?
Que insisteixo que és que si només fos avui, jo crec que no hi hauria tema, perquè de partits del Getafe-Barça que el que et fan pensar és que miraràs un altre esport a partir d'ara, jo en recordo un cada any. O sigui, no és cap novetat. És la sensació de que l'equip té baixes, fa molt temps que no juga bé, i a sobre perd una cosa que semblava que era innegociable, que era l'entusiasme, la constància... Vaja, el que crec que no hi ha ningú que no destaqui d'aquest equip de Xavi la pressió, la grapa per recuperar la pilota. Avui ni això, vull dir que...
Bé, però és que avui, és que clar,
canviant-se
en la pilota tampoc pots pressionar gaire.
Ja, no, sí, però si no em refereixo al partit d'avui en concret, em refereixo que a cada bugada perdem un llençol. És a dir, aquest equip no té gaires coses brillants i si a sobre les va perdent, producte de que ja veuen la Lliga sentenciada o que avui, la veritat, doncs les circumstàncies no ajudaven, però si jo ja ho entenc, que no demanes un partit brillant, però no sé, a mi m'ha fet la sensació que el que ha passat, el que hem vist avui, no tenia només a veure amb la gespa. Com a mi em passa com a periodista de DAZN. Jo no he jugat mai a futbol professionalment, però em costa d'explicar el partit només perquè Quique Sánchez ha deixat la gespa alta i no l'ha regada.
A mi també, però com que cada cop que venim aquí era per veure si hi havia quartada o no hi havia quartada.
Bueno, doncs segons Ter Stegen sí.
Sí, sí, ja ho veig. Però, clar, és que aquesta sensació d'apatia costa...
Però el, mira, és que és una...
Arriba Xavi, Jordi, digue'm el millor, i així ho pelem.
Va, Rafinha.
Gràcies.
Adéu.
Xavi.
Buenas tardes. Bona tarda. Empezamos la rueda de prensa con el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Ricard.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Avui has provat coses, els dos laterals per dintre al principi, després has canviat Eric i Koundé i has deixat a Jordi i Alba per dintre, després ja s'ha acabat amb Balde al lateral, has posat quatre davanters, o sigui, diríem que ja has estat molt intervencionista tàcticament, però l'equip no ha estat capaç de donar-li el ritme que volia o treure el partit d'on estava. Futbolísticament, més enllà de la Lliga i dels punts, sent certa frustració per les sensacions que desprèn l'equip ara?
Sí, no estem en el millor moment de la temporada, és una evidència, no? Ni en joc, ni en resultats, ni en efectivitat, en moltes coses, però bé, ho intentem. Intentem, doncs, avui hem començat amb laterals per dins, després un lateral per dins i el Jul per fora, després hem canviat amb Balde i provam quatre migcampistes, ficar quasi un doble delanter que era el Ferran. Bé, ho hem intentat de totes les maneres, però bé, hem estat espessos, incòmodes, l'estat del terreny de joc no ens ha ajudat, però nosaltres crec que doncs, no estem en el millor moment de la temporada, però doncs bé, és un punt. Havíem de ser pràctics avui, sabent, ahir vam entrenar amb el camp sec. Llavors, havíem de ser pràctics, havíem de ser molt sòlids en defensa, que és un punt positiu, ens han generat molt poquet, la del final potser de, crec que era de Borja Mayoral, i nosaltres hem tingut 3, 4, 5 ocasions clares per marcar. Però bé, no estem en el millor moment i la millor etapa de la temporada, però ens hem de fer forts, no? Hi ha etapes de tot tipus, i més que frustració és que ho hem de seguir intentant, no ens hem de caure ara mentalment ni psicològicament, és una distància considerable encara als 12 punts, però hem de guanyar partits i hem de millorar en el joc.
Hola Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Dius que no esteu en el millor moment de la temporada, que heu de millorar la vostra versió futbolística. Més enllà d'assolir els punts necessaris per ser campions i tirar potser de pragmatisme, per on passa trobar aquesta millora en el joc i acabar la temporada amb un millor regust de boca?
Doncs recuperar sensacions, avui també era un partit molt trebat, molt dificultós degut al terreny de joc. Els que no han jugat a futbol no ho poden entendre, per nosaltres has de fer un control de més, fins i tot el Getafe ha sortit perjudicat en dos, tres contres que tenien el camp sec i la pilota no corria, no? Si bé, amb un atac posicional contra un 5-4-1 ja costa de per si, doncs imagina't amb un camp sec encara costa el doble, no? Però no és excusa, nosaltres també hem estat espessos, no estem en el millor moment, com dic, però no és potser no és moment de fer un resum, és a dir, és un punt més en un camp realment molt complicat, molt difícil degut les circumstàncies, a l'horari, al terreny de joc, ells molt agressius, s'estan jugant moltíssim, però hem generat 4 o 5 molt clares per guanyar el partit.
Sí, hola Xavi.
Hola.
Xavi Lemus en directe pel gol d'Esport 3. Fins a quin punt, sobretot la segona part, en la qual a l'equip, no sé si li ha faltat ambició, però sí que li ha faltat desequilibri per acabar de definir la victòria. Fins a quin punt un partit com el d'avui i aquesta ratxa que porteu sense marcar de 3 partits demostra la necessitat que té l'equip de recuperar els jugadors que ara mateix estan de baixa, com és el cas de Pedri, de De Jong, de Dembélé, jugadors que marquen diferència. Gràcies.
Sí, clar, es noten, ja ho vaig dir ahir a la roda de premsa, és una altra evidència que es noten, però no és excusa, hem de guanyar els partits, avui ens en anem insatisfets perquè volíem els 3, no és falta d'ambició ni molt menys, si l'equip l'hauries de veure al vestidor, avui està doncs, d'alguna manera cap baix perquè no aconseguim doncs, fer aquest gol que ens marqui la diferència i que ens donin els 3 punts. Bé, per ambició i per il·lusió i per ganes no és un tema futbolístic que hem de millorar i que no estem en el millor moment, és clar, però a pensar ja en el de Madrid, és un punt, seguim ara 11 del segon classificat i encara és un bon avantatge, però no ens podem adormir.
Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Radio Estadio.
Hola, buenas tardes.
¿Hasta qué punto estás preocupado de la falta de efectividad de cara al marco contrario? Son casi 300 minutos sin marcar goles.
Sí, pues son momentos en la temporada que pueden ocurrir. También son muchos los que no encajamos, ¿no? Depende cómo lo veas. Hoy es un punto en un campo complicado, hay que ver cosas positivas y cosas a mejorar. Nada más. Al final, Es un campo complicadísimo, Getafe se está jugando mucho. Cuando se ponen atrás, el ataque posicional normalmente ya cuesta de por sí. Pues en un campo con unas circunstancias que es lento y que es trabado, y ellos muy, muy agresivos y muy bien ordenados defensivamente, que es un trabajo de Quique para mí extraordinario, y a partir de ahí nos ha costado, pero no hay que alarmarse, ni mucho menos. Es un punto en un campo difícil, complicado.
Hola, mister. ¿Qué tal? Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Hemos visto en el cambio de Rafinha al futbolista muy cabreado. No sé si has podido hablar con él ahora después del partido. Se le ha visto bastante frustrado en el cambio. No sé si has podido hablar con él ahora. Gracias.
No he hablado ahora con los jugadores. Normalmente hablo ya hoy a mañana. Los animo a todos, pero sin problemas. Ya les digo que hay que cabrearse primero con uno mismo y luego con el entrenador. No tengo problemas, ya lo he dicho muchas veces. Yo me cabrearía si hubiera falta de actitud, de ambición, que me decía el compañero. Para nada, ellos quieren ganar, tienen alma, y para mí esto es importantísimo. No tengo ningún problema en eso.
Hola, Xavi, aquí Elena Condis de la cadena COPE. Has hablado del estado del césped, tú y también Ter Stegen, que estaba seco, que estaba alto. ¿Os ha perjudicado esto y también el ambiente hostil que os habéis encontrado aquí en Getafe o solo el terreno de juego?
No, el ambiente hostil no. Bueno, no lo he notado yo, el ambiente hostil, desde mi posición. No es excusa el terreno de juego. Al final nosotros no hemos estado finos, no hemos estado efectivos, no hemos generado las ocasiones que creíamos que íbamos a generar, y las que hemos generado no hemos tenido la fortuna ni el acierto de conseguirlo. Pero sí, si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante, diría, en cuanto a circulación de balón, ataque posicional, los desmarques al espacio. El balón no corría, y eso pues perjudica al equipo que normalmente tiene más el balón, ¿no?
Hola, Xavi, ¿qué tal?
Hola.
Buenas, Adrià Alberts, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Hablas en casi cada respuesta del estado del césped que os ha perjudicado.
No, porque es que me preguntáis,
al Getafe,
¿eh?
Al Getafe también, sí. También hablas del horario del partido. ¿Hasta qué punto o en qué medida os perjudica, os afecta un partido a esta hora? Porque el siguiente frente al Atlético también es a las 4:15.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a jugar de noche, ¿no? Es una evidencia. Pero entonces tenemos que acostumbrar. Nos viene otro partido a las 4:15, pues el domingo que viene, y ayer ya entrenamos, por ejemplo, las circunstancias del campo seco para acostumbrarnos, pero cuesta.
Darío, sí.
Hola, mister, ¿qué tal? Darío Montero de Chiringuito. Justo hablabas del estado del césped, y que ayer incluso lo entrenasteis ahí en la ciudad deportiva. ¿Ha sido el factor más determinante del resultado?
No. Para nada. Factor determinante ha sido que no hemos estado lo suficientemente bien en generar ocasiones. Hemos estado espesos, pues otra vez en efectividad, y que no hemos estado finos, hemos estado incómodos en todo momento, y en eso no nos ha ayudado el estado del terreno de juego.
Hola, Xavi, aquí Pablo Vicente para Telemadrid. En los últimos 6 partidos de liga del Barça, Lewandowski solo ha marcado frente al Elche. ¿Qué le pasa a Robert? ¿Hay algo que no vaya bien en los entrenamientos, o es simplemente
algo? No, pues son rachas. Al final son rachas como el equipo, ¿no? Todavía es el pichichi de la liga. Por lo tanto, depende cómo lo quieras mirar. Hizo una primera vuelta extraordinaria. La segunda, creo que los números también son buenos, pero no tan extraordinarios como la primera. Nada más. Depende cómo lo quieras mirar. Yo lo miro siempre todo de manera positiva, ¿no? Entonces nos está generando, haya tenido ocasiones también, trabaja para el equipo, y los goles pues llegarán para Robert y para el grupo, ¿no?
Gràcies.
El Barça ha sumat un punt a Getafe. Ara parlarem de tot el que ha comentat Xavi, i en aquest tercer temps intentarem treure conclusions del moment que està passant l'equip, però depèn del bàsquet, que s'aixequi la tarda. Començo per Manresa, que ha arribat al final del tercer quart, Francesc Ripoll. Com ho té l'equip de Pedro Martínez?
Pírate, venga.
Francesc?
No el tenim encara, el Francesc.
No el tenim. Doncs vaig al Palau. Ernest, Lloberes, com esteu?
Ricard, com estem? Bé, nosaltres bé.
Bé, i el barcelonisme com està aquí al Palau?
No, jo crec que ho aixecarem, això, eh?
Sí, eh?
Sí, perquè, a veure, de moment el Barça ha sortit bé, està jugant molt bé, està guanyant de 5, 15, 10, però jo crec que hi ha un factor molt important i és que el Madrid té una baixa que és d'un jugador clau i que el Barça sempre li posa molts problemes, que és Gabriel Deck.
Sí. Ah, bé, no sé si vols...
Ja pots parlar o no, això, eh? Pot parlar, Ricard.
Sí, i tant. No, què ha passat amb Deck?
Bé, deu tenir problemes igual que Rudis, les competicions són molt llargues i, per tant, doncs, no sé exactament, com ara Higgins, que també s'ha fet mal. De totes maneres, el Madrid està patint amb Vesely, eh? Vesely tirs curts, que està allunyant de la zona a Tavares, i, per tant, jo crec que aquest Barça de bàsquet avui sí que donarà l'alegria als culers.
Jo crec, a més, Ricard, que com que ha perdut el Baskonia, avui el Barça es pot posar líder, i el Madrid també, eh? És a dir, qui guanya avui es posa líder de la Lliga CB.
Home, i no és poca cosa, eh? Això s'assegurarà fins i tot la final el factor pista a casa. Ens situes el partit... el Palau és ple, no? Entenc, Ernest?
Sí. Ja omple sempre últimament, vull dir, ho fan molt bé, però avui està a petar. Doncs el partit és el primer quart i acaba d'empatar el Madrid. Som al minut 7 de partit, és a dir, 3 perquè acabi el primer quart. Barça 15, Madrid 15.
I ara sí podem connectar amb el nou Congost, amb Manresa, tocaré ferro, creuaré els dits, Francesc Ripoll.
Sí, falten 7 minuts 55-54 ara pel final del partit. Guanya el Manresa de 10, 69-59. Sembla que ho té control l'equip del Bages.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Quin orgull! Tenen qualitat, juguen en equip, aposten pel talent de casa i fan un món millor.
I tant! Com ser del Barça no hi ha res.
El Barça? No! Si jo parlo de Solideo, plaques solars d'alt rendiment, instal·ladors propis i acompanyament en tot el procés.
De veritat? I què hi guanyes tu?
Doncs més del 50% d'estalvi en la factura de la llum. Sens dubte, Solideo. Sempre el meu equip.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
11 punts d'avantatge és el que té el Barça a la Lliga amb el Madrid. Saludo Fernando Polo. Fernando, benvingut al tercer temps.
Gràcies, Ricard,
saps
igualment.
Saps què estic veient ara, Fernando i companyia?
Què estàs veient ara? Explica.
Una foto aquí a la gespa de Getafe. Jordi Cruyff corrent i dient-li a Masip que corri a veure si la gespa està alta o no. Que s'atura.
Ah, Enric Masip, eh?
Sí, Enric Masip i Jordi Cruyff fent aquí...
Com uns espais.
Ara, espera, que ara Juste. També intenta...
I la porta.
També. I la porta, sí.
La porta
I passen el peu per la gespa.
No, estan trepitjant.
Passen el peu per la gespa constantment, parlant de l'alçada de la gespa. Mira el Juste com canvia de ritme ara, de direcció.
Que no prenguin mal, eh?
Bé, i s'han fet una foto Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Enric Masip, Joan Laporta i Rafa Juste. S'han fet unes quantes fotos aquí a l'escenari del
Juste
partit.
Aixecant el
abans, sí, abans d'aquest moment... De... que continua entrant. Mira, ara Juste s'aixeca, s'ajup, toca la gespa, calcula l'alçada. Bé, hem tingut un moment gespa, eh? Però ha estat curiós veure'ls aquí.
Heu pogut fer alguna fotografia?
No, perquè jo estava parlant mentre ho veia. Sí?
Crec que sí, que tenim alguna...
Home, tenim gent per tot arreu, eh?
Algun testimoni gràfic d'aquesta escena que acabem de viure.
Bona notícia. Bé, és una anècdota, Fernando, però explica una mica com... Bé, aquesta, jo diria aquesta disfunció visual de la realitat d'alguns observadors, entre els quals m'incloc, i...
Jo, sincerament, de segons quins temes, jo no parlaria massa. Perdona, eh? Cadascú que... Que digui el que...
Ho dius per la foto o per la gespa?
No, jo diria que a l'hora d'analitzar segons quines situacions, potser faria un comentari sobre la gespa o sobre el sol, però no faria d'això un tema recurrent ni donaria peu a segons quines...
Ho dius més per Xavi que per...
Xavi, jugadors, directius, sí, executius... Però... Perquè...
Xavi, mentre anava contestant, se n'ha adonat, perquè mentre li anaven arribant les preguntes sobre la gespa, fins i tot n'hi ha hagut alguna que s'ha posat a riure, com dient... Però clar...
No, ha fet també, bé, perquè ja m'esteu preguntant vosaltres.
Sí, però ell tampoc... No, sí, però jo no li he preguntat i en la primera resposta ja ha sortit la gespa.
Ho havia tret Xavi, crec, en la primera entrevista postpartit que fa a DAZN.
Sí, però a la meva primera pregunta d'obrir la roda de premsa, jo no li he preguntat per la gespa i ha aparegut la gespa. Després li han arribat preguntes. Però és que ell tampoc no se n'amaga. Ell a totes aquestes preguntes ha continuat dient que era un factor influent.
També hi ha un inspector de la Lliga, diria, que ha de mesurar abans del començament de cada partit, entre altres coses...
És que segur que té la mesura del màxim. Segur que deu estar mesurada.
Bé, jo crec que sí que la gespa la podem tenir com un, atenuant més a tot el que passa a Getafe normalment, però que no és el tema principal. Bé, la primera pregunta que us faria, i vaig molt directe i ja comencem, és: la Lliga està guanyada o no?
No.
Sí.
No, no. Sí. A mi no.
Home, no, no està guanyada matemàticament, és una evidència, no? Això són fets. Però que el Barça guanyarà la Lliga, sí.
Jo crec que queda tant, o sigui, poden passar tantes coses, que el més normal és que la guanyi el Barça.
Quan ens començarem a preocupar en aquesta línia del Fernando? A partir de quants punts?
Perdona, mira, Ricard. Jo he posat la barrera en el dígit del 10. És a dir, quan
una punxada la setmana que ve contra l'Atlètic de Madrid, si el Madrid guanya el seu partit...
Una punxada contra l'Atlètic de Madrid, a quan et deixa del Madrid?
A 9, sí, la punxada és un empat.
El problema és per estar a dos partits. Per ser encara una distància bona.
El Metropolitano Griezmann ha avançat a l'Atlètic de Madrid amb un gol de cap al minut 5, ara al minut 20, Atlètic de Madrid 1, Almeria 0.
És que l'Atlètic de Madrid de les últimes 3 o 4 temporades, per mi.
Sí, sí, estan jugant bé. I si la setmana vinent, diumenge vinent, dia de Sant Jordi, el Barça ens ho pega amb derrota al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid, aquesta gent s'anima de debò, eh?
Sí, a veure, també es pot ser positiu, que intentem ser-ho també, ho dic perquè ara estem impactats per l'espectacle d'avui a Getafe, però és veritat que el Barça, que recuperarà jugadors, també pot guanyar l'Atlético de Madrid, sí, sí. Inflar-se de moral, treure 3 punts molt importants.
Sí, és que,
vull,
sí, és que vull separar les coses. O sigui, per això es preguntava primer per la Lliga. Que
però és que jo no em confiaria, perquè la dinàmica no és bona.
Jo he expressat els meus dubtes, tu també. El Bernat i el Campos ho veuen guanyat. Carles Domènech, tens opinió?
Jo la veig guanyada.
I la resta, també aneu per aquí?
Sí.
Va. Bastant, sí. Molt bé, doncs aquesta és una cosa que encara no ens preocupem, ja arribarem, si els que la considereu guanyada veieu opcions de perdre-la o no, i l'altre és el moment de l'equip i com està acabant la temporada i la sensació que hem tingut avui aquí a Getafe de poc desig, poca passió, que no sé si és la gespa o què és, però la qüestió és que el que transmet l'equip és això. No sé què en penseu, o sigui, què us diu el cos, com esteu?
Aviam, per mi hi ha un factor importantíssim, que en això Xavi no té culpa, que és la manca de qualitat de suplents respecte de titulars que estan lesionats. O sigui, que jugui Frenkie de Jong o no jugui, és un factor important, que jugui Pedri no jugui, doncs també ho és.
I Dembélé,
I Dembélé, que també és un home que té desequilibri. Christensen crec que també aporta molt. I, clar, el De Jong. Jo crec que quan Busquets juga amb De Jong, Busquets està més tranquil i tots estem més tranquils. I després Lewandowski, que està jugant, però sembla que no està físicament en el seu millor nivell. I diria que tampoc a nivell d'olfacte de gol, perquè abans dels problemes físics, després del Mundial ha fet una baixada important a nivell de cara a porta, crec que porta 4 gols i 2 van ser contra l'Elx, que és el cué destacat. Per tant, jo crec que al final la gespa influeix, però si un tio no dribla, si no centra bé i si no xuta a porta...
Però a mi em falten accions com la d'Araujo d'agafar la pilota i posar en marxa el tractor i avançar. Desesperació per guanyar. Detectar que aquell partit l'has de guanyar sí o sí. I això no ha passat avui.
Perquè
no
l'avantatge que tens...
Giro en el Camp Nou,
potser l'avantatge que tens et dona...
Tens raó de rescatar Araujo d'aquesta jugada, Xavi, amb el tema del desig i la passió, perquè jo, per exemple, veus, era justament això el que trobava.
I no és el primer cop, d'Araujo.
No, és que és la tercera en 3 partits.
Jo crec que el Barça faria bé, i el seu cos tècnic, i els jugadors, i el barcelonisme, de deixar de buscar excuses, que si els lesionats, que això de la gespa d'avui i de l'horari, a mi em sap greu, perquè això li passarà factura a Xavi, això avui serà motiu de broma, fins i tot, i de burla.
Però ell jo crec que això ho accepta. Sí, el jardiner ho accepta.
Però d'acord, però després ja quan entres en què estem acostumats a jugar de nit, jo crec que aquí ja entres en un terreny que per molta raó que puguis tenir... Estàs al Barça i aquest tipus d'arguments em sap molt greu, però ja no els pots dir públicament perquè avui hi ha hagut un moment, ho hem comentat, que estaven jugant 11 futbolistes que van ser al Mundial. vale? 11 mundialistes, i han estat incapaços...
Contra un equip que no tenia cap.
...de guanyar el Getafe. Aleshores, no sé, l'ambició, el desig... Escolta, això es prepara. Oi que el camp avui sabies que estava sec? Oi que sabies que jugaves a les 4 de la tarda? Doncs entrenes tota la setmana a les 4 de la tarda en un camp sec. No, ha dit... Va dir, vam entrenar ahir.
Sí,
no,
però quants dies... Dimecres i dijous no van entrenar-se, per això. És que han tingut poques opcions.
Bé, doncs entrena dimecres i dijous.
No, un era del comodí dels jugadors, que en tenien un guardat, i l'altre era el dia de descans setmanal.
No sé, jo veig que jugues contra el Girona el dilluns, que ja no fas un bon partit.
Per recuperació dimarts, descanses dimecres, dijous s'autoimposen la festa als futbolistes.
Divendres entrenes
a camp... Ah, no, i dissabte a camp sec, no?
S'han acabat els comodins aquests?
Crec que sí que era l'últim que quedava ara mateix.
Bé, la qüestió és que... és a dir, doncs si han de... Oi que ja he intentat posar remei des d'un punt de vista de llibreta, amb aquests canvis tàctics? Sí. Ell ha intentat intervenir, ha intentat remoure l'equip. Bé, doncs potser també hi ha després una altra manera de remoure-ho.
Ha estat bé l'intent, perquè després... per la gespa, pel sol, pel que sigui, després el joc no ha fluït.
Ha estat bé l'intent, sí, en la pessigada, pessigat.
Que
el mor reaccioni o no reaccioni, doncs és una altra història, doncs, però ell ha pessigat.
Doncs després potser s'han de trobar altres eines per remoure l'equip a nivell més emocional o a nivell més motivacional. I jo entenc que és molt difícil, molt més difícil guanyar partits sense De Jong i sense Pedri, perquè a més l'historial i l'estadística així ens ho diu, però ets el Barça i estàs jugant al camp del Getafe, i clar, si no pots guanyar el Getafe perquè jugues a les 4 de la tarda i perquè tens lesionats de Pedri i De Jong i perquè la gespa està alta, home, doncs aleshores no ho sé, que aleshores potser sí que la Liga està barata, saps? I no ens podem enfadar.
Bernat.
Una cosa...
A veure què
dius. Home, jo això de les lligues barates sempre m'ha semblat una...
Una
cosa molt absurda.
Un campió, sí, un líder no, que resulta no, que quan ve al camp del Getafe, l'hora, la gespa i les baixes són...
Lliga barates i cares, no sé quines són barates i quines són cares, no ho sé. A mi no m'han semblat mai ni les lligues barates ni cares. Em sembla que es juga un torneig, uns guanyen, uns perden, uns altres empaten i vas creant punts. Perquè, clar, dir-los barates o cares, des del meu punt de vista, això és una qüestió d'expressió de cadascú. A mi no m'agrada gens.
Matem el debat. El que volia dir és que jo crec que un equip gran no pot fer aquest tipus de
en això estem d'acord.
No pot posar aquestes coses. Tot i així, i a favor de Xavi, també diré una cosa. Xavi no té un equipàs. Xavi no té un plantillón.
Però Bernat, llavors vas a passar el tema de les baixes. És obvi que aquestes baixes incideixen. Per què? Perquè tu en defensa, més o menys, vas aguantant el tipus...
Ja, però que lesions n'hi ha durant l'any. Per tant, tu hauries de procurar tenir... Una plantilla o uns jugadors que quan sortissin, em sabreu fer la comparació, com ahir el Madrid, que et surt Asensio, l'altre contra el Chelsea, i marca.
No tens aquesta profunditat de banqueta. D'això és el que el Xavi va intentar l'any passat demanar.
Per això estic exculpant a Xavi d'aquesta part de responsabilitat.
És un èxit de Xavi la temporada haver guanyat aquest Madrid, que és tan superior, 3 vegades.
Evidentment, guanyar la Lliga per mi és un èxit rotund i jo sí que no li trec cap mèrit.
Col·lectivament, en el joc d'equip...
Falta talent.
Falta talent, és evident. Però col·lectivament, a un equip com el Barça, que sempre sustenta el seu joc a partir d'una idea, crec que li podem reclamar una miqueta més. Que
no té formes, no té formes atractives ni de personalitat. O sigui, tu, Xavi, la història que faig jo sempre, tu els hi treus la samarreta als jugadors del Barça i els poses a jugar i no saps què és el Barça.
No.
Penses que podria ser.
El Milan, aquell que lligues...
Sí, podria estar entre els candidats. Home, no estaria a l'altra banda, podria estar. Però no estàs segur que aquell és el Barça. Perquè les formes col·lectives no expressen això. I aquesta també és una part del moment on som atrapats, jo crec. Però aquesta signatura, que ja entenc que no la aprovarem i ni la recuperarem d'aquí a final de temporada, no exclou la meva gran preocupació després de l'eliminació de la Copa del 0-4, igual que l'any passat amb l'Eintracht, que això entri en una recta final com la que ha començat. Jo sabeu que us ho vaig dir abans del dia del Girona, no em pensava que les sensacions fossin aquestes, dos dies després, i l'equip transmet doncs el mateix recta final que la temporada passada, i no ens ho podem permetre, ni per la Lliga, com diu el Fernando, amb 9 partits, ni per les sensacions col·lectives, perquè és que estem acabant la temporada pensant que tenim un equip molt pitjor del que teníem quan vam començar. però molt pitjor.
Jo crec que la prova del nou en aquest sentit serà quan, quan comencin a tornar els futbolistes que no hi són, i amb els que, bueno, sí, amb, que amb una 0, 0-1, però sí que mantenies un to.
Centrals, i clar, és que faltaven els centrals. I,
sí, però van caure els tres, Xavi. Van caure els tres. Diguem que van caure els tres.
Sí, d'acord. Però és que si no és una i és una ceba. I aquí és on el connectiu t'ha d'ajudar a evolucionar. Si és que ja no estem parlant de resultats, estem parlant d'un estancament en el joc.
Clar, però el tema és, tens els futbolistes més adients per jugar el
però,
que vol jugar
Fernando,
Xavi?
Però la Real Societat i el Betis tenen millors futbolistes que el Barça? El Girona té millors futbolistes que el
Barça. Crec, jo diré
I
una
s'expressen
cosa.
Amb Barça... dèficits i amb limitacions, però s'expressen.
Sí, però jo crec que aquests jugadors que dius tu de la Real Societat o de...
Sí, per posar un exemple.
Per posar un exemple, són jugadors que potser tenen coses que no tenen els del Barça. Per exemple, els migcampistes del Barça. Uh-huh. Quina arribada han demostrat en el partit del Getafe d'avui? Quina arribada?
Cap.
Quina capacitat per intimidar a la defensa del Getafe i, a més, fer que, amb aquesta intimidació, els centrals surtin de la cova i li deixin algun espai a Lewandowski.
I més que arribada,
es poden deixar arribar
en el joc.
Es poden deixar arribar i no passa res. I saben que no xutaran. I si xuten, no serà perillós. Llavors, els rivals s'acomoden darrere i es tanquen perquè l'equip no amenaça. Tu has fet abans l'exemple del Madrid. No és que m'agradi posar-lo, però el Madrid ahir crec que va xutar 20 o 25 cops.
Bé, i el dia del Valladolid també, sí, els partits que han hagut de jugar amb segones unitats, el Madrid diria gairebé que estan més brillant que amb la primera.
Ahir acaba obrint el marcador en defensa, que crec que és Nacho. Sí. No m'ho espero xuta pas de Nacho, però d'Asensio, de Kroos, de Modric, de gent...
Però és que aquesta... sona un altre esglaó. Ells pertanyen als 8 millors equips d'Europa i com vam veure l'altre dia, com vam veure el City-Bayern, el Barça està molt lluny d'aquest nivell. El que també crida una reflexió, que jo crec que hauríem de ser humils, molt humils, i no sé si parlar de títols ni de recuperar el millor Barça o apropar-nos, sinó entendre que aleshores som en un pis subterrani i que això és llarg i que hem d'anar fent passet a passet, fil per randa. I si les sensacions són les que hem de recuperar i primer hem d'aconseguir un equip que jugui a futbol i que després guanyi, que jo crec que és la millor manera, no deixar-nos emportar durant la temporada. No, perquè el més important és guanyar i després juguem com juguem. No, perquè aleshores passa això, que guanyem la Lliga, però juguem com juguem els últims partits. O sigui, jo tinc la sensació que tenim molta pressa perquè tenim urgències, que tenim problemes econòmics, que tot això afecta el context del club, i això és una realitat i no la podem oblidar. Però la part futbolística s'hauria de poder aïllar. Per exemple, Carles, t'he demanat les segones jugades, perquè sempre són una foto del desig o la passió que poden mostrar dos equips, no? Com ha acabat això?
Doncs les dues parts ha guanyat el Getafe. La primera part molt més evident, que és el doble. El Barça n'ha guanyat 6, el Getafe 12. A la segona part més ajustat, el Barça n'ha guanyat 4, el Getafe 6.
Molt bé. 18 a 10?
10.
18 a 10 a favor del Getafe, molt bé.
Jo, Ricard, perdona, en el sentit de l'evolució de l'equip, i crec que ho dic sempre que vinc per aquí, sí que aquest any li veig una evolució molt important, que és l'evolució a nivell defensiu. O sigui, si l'equip continua mantenint porteries a zero, almenys a nivell domèstic...
22 partits a la Lliga sense rebre.
És tremendo, eh?
Clar, això, pel que sigui, home, perquè has fitxat bons defenses, perquè el porter torna a parar, perquè l'engranatge defensiu, el Xavi els ha dit que sigui més solidari, si quan fan un replegament després d'un córner en contra que no arriba a bon port, doncs ho fan molt bé i són solidaris. Home, això és molt. Ara el que falta què és? El que estàvem més acostumats aquí, que és jugar bé, arribar a l'àrea, desequilibrar i generar moltes ocasions de gol. Això no es veu, però com a mínim, ara no és que cada contra et fan un gol. Uh-huh. Llavors, aquesta part jo crec que la tens guanyada. A partir d'aquí que toca, no la propera temporada, des d'aquesta, però sobretot la propera temporada, si pots tocar la plantilla, si pots tocar la plantilla, perquè escoltes a Tebas... I fa por.
Però si no la pots tocar, has de reconnectar els jugadors. No podem acabar amb tants futbolistes cap avall, gairebé sota terra. Jo crec que aquí Xavi ha de trobar un punt de, no sé, d'equilibri, de transmetre segons què i recuperar jugadors. És que estem acabant la temporada, que és que, torno a dir, arribaran els que estan lesionats i en tindrem 11, perquè la meitat dels que han estat jugant ara no valen, segons l'última foto o la foto de l'última setmana, i aquest és un problema gravíssim per a una plantilla d'un equip gran, perquè moments de lesions com les que hi ha ara les has de saber cuinar. Per exemple, Xavi ha parlat de 4 o 5 jugadors, oportunitats molt clares del gol del Barça.
Hem fet recompte amb el Bernat Coll.
Sí.
Sumem dues als dos pals, que és sí, una mateixa acció, sí, va, però sí, sumem dues. Sí. Una, la rematada de cap de Lewandowski al final de la primera, que l'ha anul·lada, sí, sí, però Xavi potser no ho sabia.
I la de Rafinha,
i el xut de Rafinha.
Val, sí, doncs sí, doncs sí, això dona sentit. Mireia, hi ha alguna declaració d'algun futbolista que ens parli de com està l'equip?
Doncs sí, podem sentir Eric García a Barça TV parlant de l'estat d'ànim.
Buscàvem els tres punts, tot i que sabíem que era un camp molt complicat. Una mica frustrats també, no?, perquè s'ha intentat jugar, crec que també ha sigut complicat la manera que ells defensaven, després era complicat també jugar com s'ha vist, però bueno, crec que hem de prendre aquests partits i ara doncs el diumenge que ve tenim un partit molt important.
La distància respecte al Madrid continua sent amb el missatge de tranquil·litat?
Sí, sí, i tant, ni quan teníem la distància més alta ni ara que la tenim una mica més baixa hem de començar a preocupar-nos, estar mirant la classificació, sabem el que hem de fer, sabem com hem de jugar, hem de ser nosaltres mateixos com hem sigut fins ara i els resultats acaben arribant segur.
Ahir parlava, Xavier, de la teva polivalència a la sala de premsa, avui també hem vist que has jugat uns minuts de lateral, uns minuts de central, amb tu com a exemple, no? Però també és important per l'equip, tot i l'empat, no?, que jugadors joves com tu, doncs a poc també, tàcticament, aneu ajudant a l'entrenador en tot allà on us ho demani. Jo no sé, només et falta jugar davant d'Eric, gairebé.
Sí, intentar jugar l'equip al màxim, el míster demani, les condicions que sigui. Llàstima que m'ha trobat entrar a parlar lesió del Sergi, no? Esperem que no sigui gaire cosa, però sí, content d'ajudar l'equip on sigui.
El tema de Sergi Roberto, el Javi Miguel hem llegit el tuit, precisament serien 5 setmanes de baixa, per tant, clar, entre que les 5 setmanes la recuperació...
Com a molt jugar 6, un, dos partits.
Doncs això, seran 5 setmanes aproximadament, per tant, ja ho deia bé el Javi.
Escolta, torno... sobre les unitats, deixa't vista una dada de l'impacte dels futbolistes que no hi són en els resultats del Barça. El Barça, quan no hi és Pedri, no guanya un de cada 5 partits. Quan no hi és Dembélé...
Aviam, un moment. No guanya un de cada 5? Vols dir que de cada 5 en guanya 4?
De cada 5 en guanya 4, gairebé. Sí, exacte, aproximadament. Sense Dembélé, no guanya un de cada 3. I sense De Jong...
És més transcendent Dembélé que Pedri.
I sense De Jong, no guanya la meitat dels partits.
Si el sumes els 3...
És més transcendent De Jong que... El
exacte.
Més transcendent és De Jong,
exacte,
segons els resultats, eh? Després sí. Dembélé i després Pedri, eh?
Aquí també hi ha els rivals contra qui t'enfrontes...
Sí. Això, evidentment.
Sí. Sabeu que els números del Bernat són números.
Són dades.
Són números aproximats.
No, però la de Jong és...
Home, sí, sí, que no guanyi.
La meitat.
Sí. No guanyes la meitat de partits que jugues sense De Jong,
sí.
Eh?
Sí.
Molt bé.
I una cosa, perdoneu, un detallet, eh? En aquest context de... Bueno, aquestes baixes i que ha minvat la qualitat tècnica dels que juguen, perquè no són els habituals titulars. Això de Pablo Torre, que heu comentat abans, que segons Xavi era el jugador que tenia millor toc de pilota, sí, de l'equip,
mira,
que tingui aquest protagonisme tan escàs...
Mira, sí. No serà determinant, però la Mireia té una informació sobre Pablo Torre, oi, Mireia?
Exacte, el fitxatge de Pablo Torre va costar 5 milions fixes, més 15 en variables, però quins són aquests variables? És una mica la clau d'això, i és que el Barça ha de pagar 1 milió d'euros per cada 10 partits que disputi Pablo Torre. Ara bé, no comptabilitzen tots els partits, sinó que ha de jugar 45 minuts perquè comptabilitzin.
O sigui, cada 10 partits que juga 45 minuts o més, el Barça paga 1 milió d'euros.
Exacte, de moment en porta 3.
N'ha jugat 3 només, li queden 7 de marge. Això no, sí, tampoc no acabaria, per això dic que no és determinant, no acabaria d'explicar...
No justifica entre el 83.
Exacte. Aquesta absència, li en falten 7 encara, eh?
Exacte. Llavors, el Barça hauria d'anar pagant fins a un màxim de 140 partits, que equivale als 14
no arribarem,
milions.
No arribarem a 140 partits. En quants anys de contracte?
Fins, ara t'ho dic...
140, deu ser...
Doncs si...
Cada 10, un milió d'euros.
Doncs jo els pagaria gustós perquè voldria dir que ha jugat molt i això voldria dir que juga perquè és bo i perquè ho fa bé.
Fins al 2026.
No, no arribarà als 140, però potser és que tampoc no és aquest el motiu, estem donant una informació complementària, perquè jo crec, vaja, no sé què en penseu, però no crec que sigui el tema.
No. Si ara arribéssim que ha jugat 9 partits i el desè
arriba, encara no és el Griezmann d'aquest Barça.
Parlant de Griezmann, el Metropolitano empata l'Almeria al minut 36, l'Atlètic de Madrid 1, Almeria 1. I per cert, el Barça femení té molt a prop la Lliga, ara mateix empat al minut 47, Betis 0, Madrid 0. Recordem que si el Madrid avui perd, el Barça es proclama en campiones.
Ens queden 40 minuts. Si el Madrid no guanya. Si el Madrid no guanya, ho rematarem al tot gira, això.
Per tancar el tema Pablo Torre, Ricard, he parlat de 15 milions variables, hem explicat 14, el que queda és en cas que Pablo Torre debuti amb la selecció espanyola, l'absoluta.
Molt bé. Aquest milió, aquests 15 milions d'euros que ens ha explicat variables la Mireia avui i que no determinen la poca continuïtat que té Pablo Torre en minuts a l'equip. Per tant, els minuts que ha jugat avui, per exemple, no li han comptabilitzat com un partit. El Barça continuarà estalviant-se aquest milió d'euros. Però això, pel que dius, la temporada que ve ja en tindrà 3. Vull dir, començarà a sumar a partir de la temporada que ve, eh?
Sí, això, són acumulables.
Són acumulables.
No, jo és que, clar, s'ha trencat el Sergi Roberto, que heu comentat que portava 10 partits seguits de titular.
12, no, de titular no. O sigui, 10 dels últims 11 de titular, jugant els últims 12, que era la ratxa més llarga dels últims 5 anys.
A veure, que ho fa bé, és un bon jugador de conjunt i tal, però, clar, si el que té millor toc de pilota està per jugar, o per no jugar, o per jugar el 80 i pico, a mi m'agradaria veure'l un dia un partit sencer, o 45 minuts. Com a mínim per veure si aporta alguna cosa diferent dintre d'un joc tan pla.
Bernat també està en aquesta línia, pel que deia.
Sí, el que passa que, en fi, deu passar alguna cosa que Xavi coneix molt millor i que nosaltres, evidentment, i que fa que aquest jugador doncs, no hagi tingut tan poc protagonisme. Crec que recordar que va dir, més que toc, el millor colpeig, és a dir...
Sí, per la pilota aturada.
En pilota aturada, sí.
Això ho hem vist. Ho hem vist sovint. Deixa'm passar pel Palau. Com va, Ernest, això? Millora o no?
Doncs et diria que va bé, però podria anar millor. Està perdent de 2 al Barça, 38-40, però ha reaccionat perquè el Madrid realment ho està fent bé i podria anar millor, a part del marcador, perquè s'ha lesionat Corey Higgins per un problema lumbar que ja arrossega tota la temporada. Doncs avui s'ha agreujat i això compta perquè estem en el moment important de la temporada.
Sí, Carme, partit d'anades i tornades, veig, no?
Sí, de tota manera la iniciativa ofensiva l'està portant el Madrid i fins i tot s'està esmerant moltíssim avui darrere, no? Defensivament ells no tenen molta vocació, però avui en la defensa de canvis el Barça li està costant trobar, diguem, on té les avantatges. Però de moment torna a recuperar el Barça i sembla que equilibrarà el partit.
I quan queda ara, Ernest, pel descans?
2 minutets, 2:28
pel descans. Recordeu que el tot gira, l'Ernest i la Lloberes us explicaran el tercer quart i el quart quart per decidir clarament el partit amb el David al comandament.
A Manresa queda poc per acabar el partit entre el Baxi Manresa i el Granada.
Sí, falten 25 segons perquè s'acabi el partit. Tir lliure pel Manresa que va cap a dins i el Manresa que guanyarà el partit. Victòria de 9, de moment, 86-77, última posició pel Granada, però el Manresa, com dèiem, s'endurà la victòria i s'allunyarà una miqueta més de la zona de descens.
Ara quan quedarà, Francesc, de la zona de descens?
Doncs ara continua el Betis, que és el que marca el descens, a l'espera del que faci aquest vespre. Si el Betis perdés a la pista del València, el Manresa seria 15è amb 2 victòries per sobre el descens. Ara mateix s'acaba el partit al Nou Congost, aplaudeix la afició. Victòria
final
del Manresa
86-77. Bé, doncs ha quedat clar. Suficient per donar el resultat i per dir que si el Betis perd a València quedarà a 2 partits del descens, per tant, agafar aire al Manresa. Tema Rafinha, Mireia.
Podem sentir-lo també als micròfons de Movistar parlant sobre l'emprenyamenta.
L'última vegada que m'enfadé jo havia dit que intentaria que sea sería la última, pero es difícil, profeses, te gusta estar en la cancha, te gusta ayudar al equipo a ganar, y nosotros, bueno, estábamos necesitando hacer un gol para salir con la victoria, pero es normal, el enfado del partido, estábamos empatando, esto molesta un poco, pero hay que seguir trabajando. Me gusta estar en la cancha, pero hay veces que tenemos que saber que hay un compañero que está listo para entrar y para ayudar al equipo también.
Rafinha no controla les emocions, ja ho ha dit el Xavi, però després és curiós perquè es recupera molt ràpid, no? Vull dir, perquè els dos dies que ha tingut l'empipada, després ha sortit a... o a demanar disculpes o a contextualitzar com avui.
Li han tocat la cresta, segur.
O no, no ho sabem, però no. Està bé fer-ho perquè te poden tocar la cresta i te la pot bufar, eh?
Has d'aprendre una miqueta, no?, a vegades, de les situacions. Per això, minut 85, 0-0, fan un canvi i generes la bronca que has generat a la banqueta. A mi, avui m'ha semblat excessiu. El primer dia va ser contra el United, que estava fent un molt bon partit, el vaig entendre, avui no.
Això acostuma a passar quan un es creu que és el millor i que només ho pot resoldre ell.
Sí, clar, és que ell veu que en el país de, allò, el país dels secs, ell doncs,
el
veu una mica, no? Però et dic una cosa, el primer cop està bé, però ja és repetitiu.
Ja cansa.
I ja cansa. I a més, en intern ha tingut algun altre, amb la qual cosa jo crec que...
Què vols dir, en intern?
Bueno, doncs que ha tingut algun episodi també en intern d'actituds.
Entrenaments, vols dir?
Sí, d'actituds d'aquestes... que dius, escolta, però tio, de què vas, no?
I segon gol, perdona, de Griezmann al Metropolitano, Atlètic Madrid 2, Almeria 1.
Si no bé, li farem una festa. L'anulen
per fora
sí,
de joc.
Anul·lant. Ah,
molt bé.
No, jo que vull dir que el Rafinha és bon jugador, però que...
Saps què li passa?
S'ho té una mica cregudet,
No, però saps què li passa? Jo crec, a més d'això, que veu que Dembélé li ha donat... Mira que li ha donat marge.
Home.
Però que s'està acabant la baixa de Dembélé...
I
que està pitjor que quan va lesionar-se Dembélé. O sigui, no que no ha restat la distància, sinó que l'ha augmentat. Jo el veig desesperat. O sigui, jo el veig molt fora d'aquest punt d'equilibri i ell mateix jugant contra ell mateix i amb la sensació que continua perdent contra ell mateix, que l'entrenador no el deixa completar 90 minuts gairebé mai i que això li dona pistes que per si no se n'havia donat ell continua perdent contra ell mateix i que tornarà Dembélé i, com estic dient, els que tornen tindran una distància tan àmplia sobre els que han hagut de sostenir això durant aquest temps, que la plantilla cada cop s'esquerda més, perquè quina competència... Vam començar la temporada parlant de competència, i ara quan torni Dembélé, que Rafinha ja no és competència.
5 gols de Rafinha és que es va lesionar Dembélé.
Ho dic perquè nosaltres cremem etapes així, eh? El City no, Grealish estava mort i ara és el millor jugador de la Lliga. O sigui, perquè a vegades tenir paciència ajuda, però l'entrenador també ha de trobar el punt d'equilibri aquell de cuidar els jugadors que no estan al seu nivell, però que han de rendir més, buscar solucions per repartir, diríem, les titularitats. I no dic que Xavi ho estigui fent malament, dic perquè potser Xavi està fent una cosa que Rafinha necessita i nosaltres ara estem valorant-ho des del present, però jo a ell el veig com derrotat.
Jo crec que no pot tenir queixa Rafinha, que el canvien al 80 i pico cada cop. Home, a veure, i el que entra al 80 i pico? Aquest què podria fer? Aquest li va fotre una patada a una nevera un dia i el següent partit no va poder jugar de titular perquè es va fer mal, eh? Contra el dia del Manchester United.
Rafinha.
Sí, Rafinha. El dia del Manchester United li fot una patada a la nevera i el dia següent que era el Cádiz no pot jugar a titular perquè tenia de dolor al genoll. És a dir, vale, el primer cop se t'aguanta, però ja està bé, perquè a més, home, és que em canvien... Mira, ahir Davinson Sánchez, aquest jugador del Tottenham, no? Crec que surt en substitució de l'Anglet lesionat i als 20 minuts el tornen a canviar ell perquè la va cagar i va tenir un lío de nassos. Bueno, mira, pots empipar, m'ha matat l'entrenador.
Va fer un Upamecano?
Sí, algo així va fer, el que no va estar massa fi. Però vull dir que així sí que et retrata, però que et canviïn el 80 i pico i cada cop montis un numeret, quan a més
no ha sortit abans del 60 en els últims 10 partits.
Bé, això jo crec que ho compartim tots. A mi em preocupa més
el rendiment.
Sí, que això és el símptoma d'alguna cosa,
sí,
saps?
Sí. Estic d'acord que ell mateix deu adonar-se que no està aprofitant l'oportunitat.
I està amb aquesta sensació que se li està escapant el tren i ell hauria de tenir més paciència amb ell mateix i entendre que és la primera temporada i viure a l'ombra de Dembélé i acceptar-ho. Tornem a parlar, acceptar les realitats col·lectives i individuals, acceptar-les, perquè si no les acceptem vivim en un estat constant de frustració i és molt important que Rafinha ho faci, perquè li queda una bala, que és el partit de l'Atlètic de Madrid, i això no ho canviarà en un partit. Quants mesos li ha donat Dembélé? 2 i mig?
Mira, des del dia del Girona, que era finals
de gener.
Doncs mira, doncs això és el que li he donat.
I parlant, Ricard, un moment, parlant de l'Atlètic de Madrid, al final l'àrbitre dona com a vàlid el gol de Griezmann, al descans Atlètic de Madrid 2, a Almeria 1.
Molt bé, Maria, gràcies. Palau, ha acabat també la primera part, el segon quart al Palau?
Estan vies de fer-ho, queden 49 segons i el Barça ara mateix es posa per davant amb un tir lliure de Nikola Mirotić, en tindrà un segon. Ara mateix el Barça està guanyant 47-45 al Clàssic.
Alguna novetat, Carme, aquests minuts finals?
Home, la distribució de la Provítola potser, subministració, diguem, cap enfora, arrossegant a tothom i buscant també el triple, que estan bastant encertats a la línia de 3.
I una novetat al principi del partit, això ho feien abans al Camp Nou, Ricard, es canta a capella l'himne del Barça.
Sí.
I avui li ha tocat a Pep Rodergues, que em sembla que ja havia passat pel Camp Nou.
Ah, molt bé, molt bé.
A Súria,
no? Sí, amiga del Garriga.
A Súria, exactament, del Bages.
Acaba Macià al segon quart.
Doncs mira, 19 segons que, a més, quasi van coordinats amb l'última possessió del Barça. Quedaran 6 segons, la té la Provítola. El Barça està guanyant de 2, 47-45, i la bola arriba a les mans de Nikola Mirotić, que buscarà el triple, s'acaba la possessió.
Ai.
I se la menjarà. Intentava buscar que li fes falta a Isonja, Isonja no ha picat, no li ha caigut a sobre, i en la jugada següent, un tap espectacular de Kalinic sobre Yabusel, impedeix que el Real Madrid anoti, encara que amb 6 dècimes, donen falta a favor del Madrid.
Ha fet falta, sí.
Ha fet falta,
Han fet falta perquè han vedat saps allò que poden fer
el balanç defensiu?
Sí, que tu pots treure de seguida com si fos al col·legi.
Sense
no?
que la toqui l'àrbitre.
Però llavors... no és falta de Kalinic en el tap, sinó després en el rebot, oi?
Sí.
Quan és falta de Kalinic.
Amb el tap no ho havia vist.
No, en el tap no li ha fet, era un bon tap, i llavors a Musa, que ha fet una primera part espectacular, bé, amb el nivell que és d'ell.
Han fitxat bé, no? Aquí...
Molt. El que passa que ningú sabia exactament l'adaptació que podria tenir, perquè és un home acostumat. Mm-hmm. Aquest va estar a l'Efes, saps? Mm-hmm. I llavors de l'Efes se'n va anar, perquè allà no la tocava. Mm-hmm. I llavors, a partir d'aquí, tothom tenia el dubte, aviam si realment s'adaptaria o no a no tenir tant la bola. Però aquí a Camp Madrid jo crec que li estan donant el relleu, doncs, dels Rudis, del Llull i d'aquesta gent. I
a més,
sí, i a més Sònia són molt amics, per tant, doncs, no vol dir que l'amistat tingui res a veure.
Però adaptació, no? Però més fàcil.
Això, així comparteixen, diguem, doncs, que si te la tires tu o me la tiro jo.
Doncs mira, el Musa, que té les seves mans, marxar al descans empatats, el primer del Bosni entra, 47-46 pel marcador. Ja us podeu imaginar que ha sigut una molt bona primera part, plena de jugades espectaculars. Potser no hi ha hagut cap, diguem-ne, highlight de temporada, però dins del partit el nivell està molt alt. I avui, doncs, jo crec que els dos últims quarts que seguirem pel tot gira seran espectaculars. Empat al Madrid, no, falla Musa, la bola surt de dins, rebot pel Barça. Per tant, números verds per l'equip de Jase Kebixos. D'un punt guanya el Barça al descans del Clàssic. Barça 47, Madrid 46.
Doncs l'Ernest i la Llobrescu us ho explicaran tot amb el David Clopés al tot gira. Aquest tercer i quart quart, el Barça guanya d'un 47-46. Per cert, Macià, que el que m'ha explicat de Justes, Jordi Cruyff i Massip era tal com era,
Sí, m'ho crec.
No, el Macià m'ha preguntat, això que expliques és com una metàfora?
No. Jo el que venia a dir és que ells sortien a pista perquè els mitjans, des de la cabina de premsa, els veiéssiu i llavors en parléssiu
no.
De tal manera que sonés no, a justificació
perquè
una mica, no?
Crec que n'hi havia pocs, No, si ho feien amb un clima molt relaxat, molt...
D'acord.
Bé, per cert, que teníem algun testimoni gràfic que s'està...
Crec que tenim un vídeo.
Que s'està cuinant o està penjat?
No, està penjat ja al Twitter.
Està penjat al Twitter,
Al Twitter de la TDT, Sí, el podeu trobar.
Molt bé, gràcies, Èlia, perquè la tenim sempre pendent de tot. Tenim aquest vídeo on l'estructura directiva del club, els màxims representants, han estat parlant una estona.
25.000 visualitzacions en minuts.
I tant que està penjat.
Atenció a la carrereta de Juste, just al principi
del vídeo. L'ha captat, l'Èlia. Sí. Molt bé, doncs... Bé, per acabar, estàvem parlant de la gespa. Hi ha un últim testimoni de la gespa, oi?
El de Quique Sánchez Flores.
No hemos jugado ni en albero, ni en tierra, o sea, hemos jugado un césped precioso, que lo cuidan magníficamente durante la temporada, y un césped que era igual para los dos. Me parece que no había nada. Cuando vas allí, lo dejan súper cortísimo y súper rapidísimo, o sea, para sus condiciones técnicas. Quiero decir que al final cada uno juega con las herramientas que tiene. No hemos embarrado nada, no hemos hecho nada, se pueden hacer cosas muy malas, y nosotros lo que hemos hecho es jugar en las condiciones que pensábamos que nos iban mejor.
Molt bé, jo crec que molt clar. I,
Sánchez Flores, que
és raonable, si totalment.
Sí.
És així.
Sí, sí, jo crec que és clar i transparent.
Sí, sí.
Hem jugat en les condicions que... Quan anem allà ens el posen ben curtet i, la, i mulladeta.
L'Albero és la gespa dels toros, no?
La, te, no la sorra.
Sí, home, sí.
Sí, sí.
Ho deia.
Ah, la gespa dels toros, sí, sí. Dir la sorra.
Sí, sí.
Molt bé. Bé, doncs el Quique que ho ha explicat a la seva manera, però de manera d'un mode molt, molt transparent. Bé, doncs, escolteu, el Barça tornarà dissabte... Dissabte? No, Sant Jordi quan és?
Diumenge. Ricard, un segon, perquè el Betis acaba de marcar 1-0 contra el Madrid, gol de Rinsola Babajide. Per tant, ara mateix el Barça seria campió
d'allò. Campió, el Madrid necessitaria dos gols perquè el Barça femení no fos campió. Quants minuts queden per aquests
queden
dos gols del Madrid?
Queden 28 minutets.
Bé, doncs, caldrà també seguir aquest escenari, aquest Betis-Madrid, tot el tot girant. Nosaltres ho rematem amb el millor.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Getafe 0, Barça 0. El Costa ha votat a Rafinha. Bernat Coll.
També Rafinha.
Xavi Campos.
Araujo.
Albert Mora.
Araujo.
Marqui Carles.
Valdé.
Bernat Soler.
Araujo.
Ricard.
El desig d'Araujo.
Mireia.
Rafinha.
Polo.
Araujo.
I els oients també han votat Araujo, per tant, clarament Araujo el millor jugador d'aquest partit.
En temps de falta de passió i de desig... Doncs
el jugador que ha fet
desig.
La millor jugada del partit. No,
qui
la millor
té
jugada
més
desig partit.
I més passió. No, però que ha trencat la inèrcia, sí, sí. Que era el que el Barça necessitava i el que delata que necessitem ara mateix més Araujos. Potser sempre més Araujos, però ara mateix més Araujos. I aquí la TDT, més Guillem Soler.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
Semblava de nit, però encara és de dia.
Sí que se'n fa de nit últimament quan juguem, sí. Va, que li tiro. Valdé d'extrema esquerra. No anem a la guerra. Partit trebat i avorrit. Diuen que són del Getafe, però són del Barça i del Madrid. Se'ns fa bola. L'espectacle és infernal. Hem tirat dos cops seguits al mateix lloc, del mateix pal. Portem 4 hores i mitja sense fer gol. A l'hora de la migdiada, i poquet futbol, a la tercera capcinada, la meva filla em crida: papa, que has de fer el gol del Mussol. Puf, fa por fer-nos-hi mal, poca il·lusió vital, poca inspiració individual, poc material. Juguem al ritme del rival, fatal tram final. La diferència entre titulars i suplents és abismal. Com voleu que el culer vibri si tenim zero desequilibri, ni la gespa, ni l'horari, que tornin els bons i s'acabi aquest calvari?
Doncs sí, el calvari, que per cert divendres no et vaig veure al calvari, et vaig veure amb eufòria, eh? I mira que és difícil,
sí,
en temps de barcelonisme. Però molt bé, et vaig veure allà transmetent eufòria al millor lloc possible.
Sí, senyor.
Cuida't.
Més que avui a la tarda, segur. Gràcies.
Segur. Ricard. Fins Sant Jordi, Barça Atlètic de Madrid.
Aquest dia no fallarem, ja veuràs.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio.
L'app de Catalunya Ràdio.
Escolta'ns com i quan vulguis.